vilatans, benvinguts al Regne de Camelot, amb Pau Bartrolí.
5 minuts sobre les 11 del migdia, obrim les portes del castell. Sigueu molt benvinguts a Camelot, el regne del cap de setmana. Avui, que és 1 de desembre, el desembre ha arribat al regne de Camelot. I el mes comença amb una de les grans iniciatives de l'any, és el gran recapte des d'ahir. Tot aquest matí s'estan recollint aliments a diferents punts de recollida calellencs i seran fins demà. Què s'hi pot portar? Doncs llet, brou, cereals, llegums, oli, arròs, pasta, farina, sal, fruita en conserva i també altres productes que no són estrictament aliments, com són shampoo, gel, paper higiènic, lleixius i sabó de rentadora, per exemple. Comencem el cap de setmana donant, de seguida hi connectarem amb el company Marc Vilalta, que es troba en un d'aquests punts. El dia que també tenim pregunta del dia, comença aquest mes de desembre, ja tenim els llums penjats de Nadal a moltes ciutats catalanes, a moltes d'elles engegats, a Calella encara no estan engegats. És per això que avui us preguntem, s'engeguen massa d'hora els llums de Nadal? Us sembla bé que a Calella encara no s'hagin encès? S'encendran aquest dia 5 de desembre, el dimecres? A Barcelona fa, per exemple, una setmana que funcionen. Per tant, a favor o en contra de que encara no estiguin encesos els llums? Ens podeu trucar 93-766-0333. 93-766-0333 i ens ho expliqueu. Us recordo que ens podeu sintonitzar al 106.7 de l'FM, també per internet a radiocalella.cat. Fins les 12, Calella és Camelot, el regne del cap de setmana.
Camelot, el regne del cap de setmana.
I el primer que fem a aquesta hora és mirar el cel. Repassem la previsió de la mà de la Carla Riera. Carla, bon dia.
Bon dia. Després d'unes setmanes on la pluja i el fred han estat al pa de cada dia, diem adeu als fronts que ens ho han portat, ja que des d'avui s'acosta un anticicló a la nostra comarca que ens portarà una marcada pujada de temperatures, sobretot els primers dies d'aquesta setmana que ve, però que ja des d'avui farà que puguem veure el sol i disfrutar d'uns primers dies de desembre de bonança i menys fred.
Gràcies, Carla. Repassem titulars d'aquesta hora, ho fem amb l'Àngela Cerdà. Àngela, bon dia.
Bon dia, Pau.
I la Laura Vilalta, molt bon dia.
Bon dia.
Càritas Calella, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calella, ha repartit voluntaris per aquests 7 supermercats de la ciutat a motiu de la campanya del gran recapte dels aliments. Ha arrencat ja a aquesta hora el gran recapte, s'hi podrà estar durant tot el dia d'avui, és el gran titular del dia. Segon titular, vaga l'ensenyament públic, els professors reclamen revertir retallades.
Dijous es va produir una vaga convocada pel sindicat UTSEC, al que s'hi van afegir el sindicat d'estudiants i el sindicat de professors.
Ahir divendres va ser l'últim dia dels 5 dies de vaga dels metges de l'hospital i del cap de Calella.
Les negociacions entre el Sindicat Metges de Catalunya i el Departament de Salut, que van acabar amb acord dijous, van permetre desconvocar la vaga.
I també us explicarem al llarg d'aquest informatiu que la justícia ha condemnat a l'Hospital de Calella i al sistema d'emergències mèdiques a indemnitzar amb més d'un milió d'euros una pacient pel retard en el diagnòstic d'ictus.
Els fets van passar el 2011. La doctora que la va atendre va confondre els seus símptomes amb una intoxicació per cannabis.
Estàs escoltant Camelot.
I encara en plena ressaca d'aquests premis Butaca amb els flamants calellencs Txell Boté i Xavi Dáñez premiats al millor espectacle per públic familiar, avui seguim parlant de teatre i ho farem amb una altra actriu calellenca, Clàudia Benito, que està ultimant aquests dies Àngels Amèrica al Teatre Lliure de Barcelona, ja acaba demà l'espectacle, i avui és aquest últim espectacle de la companyia de Lliure, és per això que també li preguntarem què li espera a partir d'ara a la Clàudia. Això serà de seguida, en un dia en què també parlarem de couples.
Bona, Jordi.
Hola, Caral, com estem?
Molt bé, avui portem un programa dedicat a la Vila de Blanes amb l'Escola de Música i de Couple, que l'any passat celebraven el seu 50è aniversari. Entrevistem
el programa Couplejant de Caral Pedemonte i Jordi Terme. Demà arriba als 100 programes després de gairebé 2 anys d'emissió ininterrompuda i en preparen una de grossa per aquest aniversari, així que de seguida parlarem amb ells per saber com ho celebraran.
till what I felt I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away.
Tot plegat avui, que és 1 de desembre, Dia Mundial de la Lluita contra la Sida. Cada dia s'infecten a Catalunya dues persones degut al VIH. Al món són més de 2 milions de noves infeccions, o el que és el mateix, una infecció de VIH cada 15 segons. Una malaltia que segueix arrossegant un gran estigma, que és cert que a casa nostra està més controlada, però que segueix causant molta mortalitat, sobretot a molts països de l'Àfrica subsahariana. Tot això quan passen 4 minuts i arribem a 11:45 del migdia, arriben les notícies a Camalot.
Totes les joguines de la tele i moltes més les trobareu a Joguines La Esmeralda. A La Esmeralda ens agrada que la mainada jugui. Per això, som un establiment especialitzat en joguines, oferint per cada edat i ocasió la joguina més adient. La Esmeralda, des de les joguines més tradicionals a les d'última generació. Trobareu La Esmeralda al carrer Bruguera 128 de Calella, 93-769-5205. Joguines La Esmeralda. Totes les joguines de la tele i moltes més.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada.
Ràdio Calella.
Comencem explicant notícies. Està arrencant al llarg d'aquest cap de setmana el gran recapte Càritas Calella amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calella. Ha repartit ja els seus voluntaris per aquests 7 supermercats de la ciutat amb motiu d'aquesta campanya. I el que volem fer a aquesta hora és saber com respira aquesta campanya, com està funcionant. Tenim el nostre company Marc Vilalta desplaçat a un d'aquests punts d'aportació. Està a l'espart del carrer Església, en cantonada amb carrer Amadeu. Així que el saludem tot seguit. Marc Vilalta, molt bon dia.
Molt bon dia, Pau.
Explica'm com està anant, com està arrencant aquest gran recapte, Marc.
Ara mateix no hi ha massa activitat, tot i així s'ha de dir que hi ha bastanta circulació. Des de tot el que es va recaptar ahir, entre el que es va recaptar ahir i el que s'ha recaptat avui, ben bé el dipositori d'aquí, de l'espart del carrer Església, està per la meitat. Veig sobretot que les donacions són de llet i llegums i també pasta. Tot i així tenim aquí nosaltres el Pol i el Javier, dos dels 12 estudiants del FRETA que fan voluntariat social, que ens explicaran quins altres aliments es poden donar en aquest punt. Bones, Pau. Pol.
Hola, bon dia. Doncs la majoria d'aliment que hi ha és peix, verdures, oli, també llet, n'hi ha bastanta. Coses com pasta, cereals, són les coses que més hem rebut.
I aquests són els aliments que es poden donar, perquè coses com sabó i altres tipus de producte no es donen avui. Avui només és aliment, veritat?
Sí, només hi ha aliment per la gent que ho necessita, ja que el sabó i això no ho necessita en el moment.
I com heu vist el dia d'avui? Vosaltres porteu aquí des de les 9, veritat? Com s'heu vist el dia d'avui des de vosaltres, des dels voluntaris?
Bé, de fet, cada cop hem sentit que la gent col·laborava més. Al matí hi havia menys circulació, però cada cop la gent anava passant més i la gent, la veritat és que ha col·laborat bastant.
Doncs, Pau, com pots veure, aquest és l'ambient que es respira aquí en l'espart del carrer Església aquest matí de la segona jornada d'aquest gran recapte pel Banc d'Aliments que està fent Càritas.
I tant que sí. Animem a tots els calellencs que us apunteu i us afegiu a tots aquests punts de donació i contribuïu, per tant, a aquesta gran campanya que és el gran recapte dels aliments. Marc Vilalta, gràcies per la crònica.
Gràcies, bon dia.
Mentre seguim explicant més notícies calellenques a aquesta hora, vaga l'ensenyament públic. Els professors reclamen revertir les retallades.
Dijous es va produir una vaga convocada pel sindicat USEC, al que s'hi van afegir el sindicat d'estudiants i el sindicat de professors. La vaga general educativa a Calella va tenir una incidència baixa entre els centres públics que hi ha a la ciutat. Segons dades recopilades per Radio Calella Televisió, el seguiment per part dels professors va ser del 6% de mitjana, permetent que l'activitat lectiva s'estigui desenvolupant amb normalitat. El sindicat va voler incidir a la negociació entre el govern i els grups parlamentaris per tal que s'aprovessin uns pressupostos més expansius en el camp de l'ensenyament. Entre les seves reivindicacions, els sindicats demanen el retorn a l'horari lectiu del curs 2009-2010, la reducció progressiva de les ràtios d'alumnes per classe i l'increment del personal de suport per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials. Ramon Font és portaveu del sindicat USTEC.
La darrera mesa de negociació va ser divendres, no hi va haver novetats, compromisos de cap mena. En el comitè de vaga doncs, només es va parlar dels serveis mínims, no ens diuen que no a res, però no ens donen cap concreció ni cap compromís del que serien les nostres demandes. Ho fien tot al pressupost, dient que ja han passat les nostres demandes a economia i que en funció de la resposta d'economia prioritzaran. Llavors, una mica, el que hem de fer nosaltres és això, no? Ajudar a prioritzar. De fet, aquest ha estat un curs continuista.
Més notícies a aquesta hora. Ahir divendres va ser l'últim dia del 5 de vaga dels metges de l'Hospital i el Cap de Calella. Les negociacions entre el Sindicat de Metges de Catalunya i el Departament de Salut van acabar amb un acord dijous que van permetre desconvocar la vaga a la xarxa de centres d'atenció primària de l'ICS.
10.000 metges de l'assistència primària i dels hospitals de la sanitat concertada segueixen fent vaga i aquest divendres es manifesten a Terrassa, sota el lema «Som metges, som sanitat i volem qualitat». La setmana que ve, els professionals de la concertada es reuniran amb el CatSalut, tot i que fa dues setmanes es va firmar un conveni que el Sindicat de Metges de Catalunya no ha acceptat. I ja han anunciat que si aquestes converses no avancen, poden anunciar noves vagues poc després de les festes de Nadal.
I la injustícia ha condemnat a l'Hospital de Calella i al sistema d'emergències mèdiques precisament a indemnitzar amb més d'1 milió d'euros una pacient per retard en el diagnòstic d'ictus. Els fets van passar el 2011. La doctora que la va atendre va confondre els seus símptomes amb una intoxicació per cànnabis. Com a conseqüència d'això, la pacient va quedar incapacitada amb invalidesa absoluta. Necessita ajuda a terceres persones per fer qualsevol acció quotidiana. Tenia i té 33 anys quan van passar aquests fets. Ara necessita una cadira de rodes i no pot moure la part de l'esquena del cos.
El SEM va evacuar la dona a l'Hospital de Calella, tot i que no està preparat per atendre infarts cerebrals. Des d'allà van trigar més de 13 hores a traslladar-la a Can Ruti. La sentència admet un error de diagnòstic i subratlla que el fet que se li fes un TAC sense contrast revela que existia la sospita de la presència d'una patologia neurològica.
Més coses. Esquerra diu que gastar-se 18.000 euros pel mural de l'escola Pia és llançar els diners. Subratlla que l'actuació es farà en una propietat privada i que la responsabilitat de millorar-ne l'estètica hauria de recaure i ser assumida per la institució de l'escola Pia.
Mates comparteix la necessitat de millorar-ne l'estètica en termes de paisatge urbà, però apunta que la responsabilitat és de la institució Escola Pia i que, en tot cas, el consistori podria col·laborar-hi.
Els 200 anys de l'escola Pia Calella, sí, s'ha de celebrar, clar que sí, i l'escola Pia s'encarregarà de fer-ho, evidentment, que des de l'Ajuntament li podem donar, se li pot donar cert suport, està clar, se li pot donar cert suport, el que som moral, entenc que això hauria d'anar a ser l'escola Pia qui decidís quin mural s'ha de posar i com s'ha de fer aquest mural, i evidentment... Tornem a dir el mateix, 18.000 euros per pintar una paret, encara que sigui amb un dibuix, és llançar diners.
Esquerra Republicana demana responsabilitat a l'executiu local i li exigeix una correcta administració dels pressupostos municipals.
Més qüestions, obrim pàgina cultural. La nena dels Pardals guanya a favor del públic el Premi Butaca, s'endú els Premis Butaca, l'espectacle de la companyia Teatre al Detall, dels calellencs Cell Botei, Xavi Dáñez, arrodoneix amb aquest premi al públic els altres reconeixements que ha rebut per aquesta obra poètica i emocionant sobre els petits herois quotidians.
L'actriu va reivindicar la feina de totes les petites companyies que, com la seva, treballen amb amor i passió per produir espectacles dirigits al públic familiar.
Catalunya fa teatre familiar de molt bona qualitat. Hi ha companyies que volten per tot el món, gent que està valoradíssima al Japó, a Canadà, a França, a tota Europa, però és que hi ha molt més enllà d'Europa. I què passa amb el teatre familiar aquí? Doncs que no rebem el mateix reconeixement fora de les nostres fronteres que dins de casa, no? I sovint doncs, es té com una visió del teatre familiar una mica esbiaixada, no? Una mica un producte cutre, de poca qualitat, amb interès només pels nens, com si els nens no tinguessin cap criteri i no poguessin fer espectacles interessants per tothom, per grans i petits.
Txell Botell va dir que tenen un munt de bolos i un especial. Seran al lliure amb una representació adaptada per a públic amb discapacitat visual i auditiva. Està previst que entre gener i febrer torni al Maresme.
9 minuts per 11:45. Arriben els esports. De seguida repassem l'agenda esportiva d'aquesta hora amb la Paula Expósito. Abans, primera notícia de l'apartat, que l'Illa serà la primera capital catalana de l'esport. La Fundació per l'Esport ha recollit la nostra ciutat com a primera capital catalana de l'esport, una designació que neix per impulsar els valors de l'esport i promoure l'activitat esportiva al municipi. Dit això, Paula Expósito, molt bon dia.
Bon dia.
Repassem agenda esportiva, va, explica'm.
Sí, l'agenda de competició per al cap de setmana comença avui a les 4 de la tarda, on es disputarà la cinquena jornada de Lliga de Bitlles Catalanes a la zona esportiva de la Muntanyeta. Serà l'escenari d'un dels diferents derbis que es produiran aquesta temporada entre els equips calellencs, en aquest cas entre Calella Marxa Torretes i gent de barri de Pequín. La zona, la Unió Esportiva Humboldt Calella, que ocupa la segona posició a la Lliga i no ha aixecat cap derrota, jugarà dissabte a les 8:45 a la pista d'un gran rival, que és el Gavà.
Sí, és un gran rival per la lluita en aquestes primeres places, el Gavà. De la seva banda, el Club Futbol Calella, després de l'empat a casa la setmana passada, intentarà seguir líder invicte, i això passarà per guanyar el camp de Dosrius, amb què l'equip de Fede Saratxo s'enfrontarà avui dissabte a 4:45 de la tarda. Més coses, Paula, va.
El Club Esportiu Fundació Creu Groga de Waterpolo també aspira a mantenir aquest cap de setmana la seva condició de líder, tot i tenir endavant un desplaçament molt complicat a la pista gironina d'Anglès. El partit es disputarà dissabte a les 6:30.
De la seva banda, el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls rebrà la visita del líder, el Círcul Catòlic de Badalona B, dissabte també aquesta tarda, a 6:45 de la tarda serà el partit.
I per acabar, el sènior femení es desplaça diumenge a la pista del Premià de Dalt amb l'objectiu de repetir l'actuació de la setmana passada amb una nova victòria. Les noies d'Àlex Moral s'enfronten a les segones classificades de la Lliga.
També tenim més notícies perquè demà diumenge se celebrarà la setena edició de la marxa que transcorre per l'entorn del Parc Montnegre Corredor, més proper a Calella. Consta d'un recorregut aproximadament de 13 quilòmetres, apte per tots els públics i que passa per indrets significatius del Parc Montnegre Corredor. Discorre per alguns dels camins que s'han anat obrint i adequant en els últims anys en el suport de l'agrupament Escolta de Montnegre.
El recorregut inclou novetats respecte al traçat de l'any passat i el detall a Pere Badalló dels Amics Escoltes.
No, el recuperem d'aquí una estona. El Pere Badalló explicava aquest recorregut. 13 quilòmetres, que us animem també a participar demà. A partir de les 8 del matí us podeu inscriure allà mateix. 10 euros que col·laboreu amb l'agrupació i a fer també una mica d'esport i una mica de salut. Gràcies, Paula.
De res.
El lloc idíl·lic existeix. Mentre no el trobes, et pots conformar amb Camalot.
There's a downtown fair singing out proud Mary as she cruises Christopher Street. And some southern queen is acting loud and mean where the docks and the badlands meet. This Halloween is something to be sure of.
I aquesta hora tenim amb nosaltres, passa pel Camalot, actriu calellenca Clàudia Benito, integrant de la companyia del Teatre Lliure, que està representant encara Àngels Amèrica, el Teatre Lliure de Barcelona, última producció de la companyia, ara ens ho explicarà, i obra que demà ja acaba, així que volem saber com ha viscut i com està vivint aquest final de l'obra. Clàudia, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com estàs, com està anant i com ha anat, sí, sobretot aquest Àngels Amèrica de Kushner, el llibre?
Bé, ha anat molt bé, vull dir, l'experiència sobretot ha sigut preciosa. Pel coneixement del text, de l'obra, treballar amb el David, que ha sigut un plaer, i molt bé, jo crec que la rebuda ha estat bona també, i això, un plaer enorme haver pogut fer aquesta producció, haver pogut estar en aquesta producció, la veritat.
És l'última producció de la companyia de Llibre, portes formant-ne part sí. 2 anys i mig, gairebé 3, s'acosta un canvi d'etapa, suposo, no, Clàudia?
Sí, una mica un canvi d'etapa, també un xoc amb la realitat, no? Perquè aquesta cosa de tenir una feina fixa en aquest món de la interpretació és bastant complicat. Aleshores, pues, també, pues, bueno, tornar a la vida real amb les produccions, càstings, etcètera, etcètera. Però bé, bé, a veure què passa.
Escolta, de seguida en parlem d'aquest futur que se t'acosta abans, però recollim una mica també com ha anat aquest Àngels d'Amèrica al Llibre.
Jo, t'agradaria anar a Washington i treballar al Departament de Justícia?
Perquè jo no vull viure a Washington. He sentit a la ràdio com es fa una mamada.
Què?
Ho vols provar?
El petó morat de l'Àngel de l'Amor.
Vaig rebre la visita d'un àngel.
No va ser cap visita.
No era cap àngel.
Repartiment de luxe, Pere Arquillué, Vicky Peña, Òscar Rabadán i tota la companyia, ens ho deia la Clàudia també, direcció de David Selves. Suposo que això ha estat una masterclass.
Sí, sí. Primer de tot, sobretot per conèixer aquest text, perquè jo el coneixia de sentir el títol, però no l'havia llegit, és veritat, i tampoc havia vist la sèrie de HBO, que la recomano moltíssim, que és brutal. I ha sigut un gran descobriment, fins al punt que jo considero que és una de les obres més impactants i més emocionants que he llegit a la meva vida. Vull dir que no, que ara ja no està gaire temps, però jo trobo que s'hauria d'haver vist, tothom l'hauria d'haver vist, perquè és un clàssic contemporani necessari, realment.
La sinopsi se situa al 1985 a Amèrica, en un moment on Ronald Reagan és el president dels Estats Units, i on es dona a conèixer àmpliament l'existència d'aquest virus del VIH que afecta i tant la sida, doncs,
i que realment s'escampa com una epidèmia, no? Pràcticament, que això deia molt, és com una epidèmia bíblica. I llavors, clar, el text juga ja molt amb això, amb el virus de la sida com a epidèmia. Pràcticament, com a epidèmia bíblica, també hi ha l'aparició d'un àngel, vull dir que fa un joc una mica metafísic tota l'estona. I llavors hi ha el personatge que interpreta el Pedro Pirué, que és el Roy Cohn, que realment va existir, que era un advocat, que a més va ser el mentor del Donald Trump, que és qui està ara, justament, vull dir que és molt, és del 1985, però és molt vigent tot el que passa.
Clàudia, et volia preguntar també, just al principi de presentar la representació, va haver-hi una mica de polèmica, aquest personatge de l'obra que és negre, però que l'adaptació del Selves no és. Com ho vau viure? Us va afectar una mica aquesta polèmica també al grup?
Nosaltres venim una mica de polèmica en polèmica.
Sí, sí, sí.
Perquè, clar, ja no ens ho podíem imaginar més. Vull dir que veníem de lo de la dimissió del Pasqual, la dimissió de la companyia Pesa, el personatge negre, no? Jo ho veia venir una mica, sincerament, perquè ja se sabia que bueno, no seria una decisió que agradaria a un col·lectiu, i hi ha molta gent que no és d'aquest col·lectiu també, però la cosa va ser que l'audició de la companyia Llibre no es va presentar cap actor negre masculí, es van presentar dues actrius negres femenines però no masculí. Llavors a l'hora de formar aquesta companyia es va formar pues, amb quatre nois i quatre nois catalans aquí, i llavors el que va passar és que a l'hora de fer Àngels d'Amèrica en el David se li va donar la companyia, i el David, doncs, vista la gent que tenia la companyia, va necessitar actors adults per fer els personatges adults, però pel que feia els de la nostra edat, doncs li va donar en el Quim aquest personatge bàsicament perquè no tingués un que pràcticament no parlava, no? I no anar a buscar algú de fora. Jo crec que entenc la decisió de David. Jo em sembla que el David ha sigut injustament maltractat, sincerament, però per altra banda sí que és veritat que no ens podem saltar uns passos, i això va dir l'altre dia el meu company, el Quim Ávila mateix, que ell ha estat molt cridant-ho molt, tot això, que és veritat que per poder arribar a una igualtat real en el món de la interpretació on nosaltres puguem fer papers d'un personatge de raça negra i la gent de raça negra pot fer papers de gent que en principi eren blancs, per arribar a aquest punt no ens podem saltar els passos. I realment si hi ha algun personatge que és de raça negra específicament en el text, s'hauria de fer obligatòriament per una persona de color, bàsicament perquè també no tenen les mateixes oportunitats potser que tenim nosaltres avui en dia, en qüestió de personatges, en qüestió de visibilitat, sobretot.
Sí,
llavors,
sí.
Jo crec que és un avanç. Jo crec que tot aquest sacseig, a mi m'ha sabut molt de greu per la producció, per la vida també, però sí que és veritat que en aquest sentit fa avançar, perquè jo crec que difícilment tornarà a passar una cosa com aquesta. Vull dir, doncs, endavant.
I tant. I César Ruiz, ja per això, doncs, escolta, ja és força, ja és molt generar aquest debat i que no passi més.
Jo penso que és una cosa de la societat ha de canviar.
Sí,
no?
Sí,
vull
sí.
Dir, i molta més gent s'ha de dedicar, molta més gent s'ha de presentar els càstings sense la por de dir, ui, no, potser no m'agafen perquè soc de color, no? I dius, no, per favor, que al final es vagin en el talent interpretatiu i no en res més, no?
Mm-hmm. Parlem de tu també, Clàudia, perquè tu en aquesta obra fas més d'un personatge i això és una cosa que et diverteix o també té la seva dificultat de dir, ostres, tinc tres personatges, una mateixa obra i ara qui, ara sóc aquí, ara sóc allà.
Bé, no, és divertit perquè no te n'avorreixes de cap, bàsicament.
Sí, sí.
No, vull dir que normalment quan en tens molt de poc, però sí que és veritat que hi ha uns canvis de roba bastant ràpids. Ja a la primera part. A la primera part hi ha un moment que no surto i hi ha un moment que vaig d'una a l'altra i tinc els canvis allò rapidíssims de roba.
Sí, i això com t'ho fas? O sigui, com que ja t'espera algú amb roba per aquest canvi?
M'ajuden, sí. M'ajuden. Hi ha les dues Susanes, perquè hi ha la Susana de la vestuari i la Susana de perruqueria, i m'ajuden amb la perruqueria i amb el vestuari. Sí, perquè és que tinc canvis que són molt ràpids i que no podria... Jo sona... impossible, o sigui, jo sembla absolutament impossible, i m'esperen allà darrere. No, mira, al principi anava esgotada perquè a vegades arribava a l'escena que encara estava pensant en el canvi de vestuari i dic, ara m'he concentrat, però ara ja està una mica més quadrat tot plegat.
Ara ja...
O sigui, són tres personatges molt divertits.
Ja però
provenen de la imaginació, del somni, llavors abarquen tot el que et puguis imaginar, no?
I tant.
Sí,
escolta, per anar tancant l'entrevista, ho comentàvem just començar, s'acaba una època doncs, on has tingut la gran sort de formar part d'aquesta companyia de llibres, sort que t'has guanyat per altra banda, vull dir, has passat les proves pertinents, has pogut rodar molt. Jo havia llegit en alguna ocasió que algun dels personatges allò més especials que portes dins des de fa temps és la Julieta, perquè ja des de petita és un personatge que volies fer. Segueix sent la Julieta allò un dels més especials? N'hi afegeixes algun a la llista d'aquesta trajectòria que portes ara?
Segueix sent la Julieta, perquè jo penso que la Julieta és un personatge meravellós, amb un recorregut espectacular. Però sí que és veritat que aquest any, bueno, de la companyia lliure jo me quedo un mes amb el treball que hem fet amb els companys en el temps que estiguem junts. Perquè va ser molt personal. Tots, crec que absolutament tots tenim personatges fets a mida, el Pablo Messier, director meravellós, que a més s'hi treballa superbé, i jo penso que és el projecte que més hem disfrutat en general, sobretot jo, pel que fa a la meva persona, amb diferència. Llavors, aquell personatge que es diu Clàudia, me'l quedaré també tota la vida. Mm. I, bueno, jo el tornem a fer al maig, o sigui que... Mira,
sí,
impossible.
I podràs anar-t'hi acomiadant, tindràs temps d'acomiadar d'aquests personatges.
Sí, sí, sí.
Clàudia Benito, integrant de la companyia al Teatre Lliure, gran actriu calallenca que avui ha passat pel Camelot. Doncs que, escolta, Clàudia, que t'acabi d'anar bé aquestes dues funcions que et queden d'Àngels Amèrica i després tot el que vingui després. Tot el que vingui després. Una abraçada ben gran, Clàudia.
Una abraçada a vosaltres, un petó.
Sin ser El Nadal ja és aquí. Fes-lo especial també per la teva mascota. Terranova CNC 123. Assessora't amb experts en nutrició canina i felina i consulta la gamma de productes que t'oferim.
Disposem de perruqueria canina, complements, antiparasitaris, nutrició canina i felina i servei a domicili.
Terranova CNC 123. Deixa'ns mimar la teva mascota. Ho tenim tot a punt per aquestes festes. Per alimentar, cuidar i posar guapa la teva mascota. Terranova CNC 123, carrer Cervantes 5571, Calella. Bones festes i feliç any nou!
Passen 5 minuts de 2:15 del migdia. Doncs la benvinguda a l'Andrea Zoilo. Nerea, molt bon dia.
Bon dia, Pau.
Em presentes qui estem sentint avui com a cançó del dia?
Aquesta noia es diu Ariana Grande i és una cantant americana que ja porta 4 àlbums i aquesta cançó es diu Thank You Next, que és el seu últim disco, anomenat Sweetener, amb el qual farà un tour a l'any que ve, però encara no vindrà a Europa perquè les està fent les dates. So, espero que vingui perquè jo aniria a veure-la i espero que us agradi aquesta cançó.
Que vingui Ariana Grande a Europa, que són molts els seguidors europeus, catalans, espanyols que la volen veure. Escoltem com sona aquesta cançó d'Ariana Grande que ens acosta cada setmana, la Nerea Zoilo.
Grow from the drama. Only wanna do it once real bad. Call me 'cause you last. God forbid something happens. At least this song is a smash. I've got so much love. Got so much patience. Learned from the pain. Turned out amazing.
Precisament a aquesta hora, mentre sentim l'Ariana Grande, ens arriben novetats també a la redacció de Ràdio Calella. Entre aquesta nit i aquesta matinada s'han produït un parell de trencaments de canonades d'aigua a la zona del grup Sant Quirze, al costat de la carretera Nacional 2, ben a prop de l'Hospital de Calella. Són canonades que estan fabricades amb fibrociment, un material antic i poc flexible, i que els operaris, el que us podem dir a aquesta hora, és que segueixen treballant en la seva reparació. Es preveu que els veïns tornin a disposar d'aigua i corrent, però no se sap exactament quan serà. Precisament per això, si teniu algun problema, si esteu afectats, si voleu compartir amb la ràdio, amb la redacció, o qualsevol problema amb el que us trobeu, ens podeu trucar al 93 766 0333. 93 766 0333.
Camalot amb Pau Bartrolí.
I a més, com cada setmana tenim enquesta de la setmana que ve de la mà de la Paula Exposito. Paula, hola de nou.
Hola.
Què has fet aquesta setmana? Què has sortit a preguntar als calellencs?
Doncs he sortit a preguntar què pensen de que les llums de Calella s'encenguin el dia 5 i els pobles veïns
ja estiguin enceses.
És cert, hi ha ciutats com Pineda o, sense anar més lluny, la capital, Barcelona, que ja fa gairebé una setmana que tenen els llums de Nadal encesos, comerciants intueixo que feliços, en canvi ciutadans potser no tant. Volem saber què opina la ciutadania de Calella sobre l'encesa de llums a Calella. Escoltem-los.
Sembla que és una mica... queda una mica així despenjat Calella, perquè totes les poblacions que del voltant ja estan encesa.
Parece que ya tendría que estar encendido porque el ambiente navideño siempre es muy bonito y es muy familiar.
Sí, sí, jo crec que és supercorrecte que ho facin per el dia 5, que no sigui tan aviat, perquè realment és quan toca, el mes de desembre, eh?
Molt bé, molt correcte que ho facin cap a la Puríssima, que és una bona data.
Bueno, mi opinión es que yo creo que encender las luces de Navidad es una cosa bonita, importante, de ambiente, pero quizá no hace falta que se enciendan un mes o un mes y medio antes. Yo veo que en 3 semanas antes de las Navidades es un tiempo suficiente para crear un buen ambiente navideño y que la gente esté a gusto.
A mi m'agradaria que, clar, que obrissin ja les llums de Nadal, perquè així, a part de donar un ambient més nadalenc a la ciutat, es crea com un ambient més festiu i més agradable i així. I és molt bonic.
Doncs aquestes són les opinions dels calellencs sobre aquesta encesa de llums que tindrà lloc a Calella el 5 de desembre. I trucades que estem rebent a aquesta hora al 766-0333, opinant sobre la pregunta del dia. Rosa, molt bon dia.
Hola, què tal?
Hola, Rosa, content de saludar-te i de que ens truquis i de que opinis al programa.
Molt bé, moltes gràcies, Pau. A veure, jo potser sóc una espècie rara, sóc gran ja, però a mi la il·luminació de Nadal em dona com molt esperit de Nadal. I clar, abans del desembre l'esperit de Nadal no existeix per mi.
Clar.
O sigui, no. Llavors, a mi m'agradaria que els encenguessin una miqueta més tard, després de la Puríssima, o per la Puríssima.
Sí, després del pont, no? Després del pont que l'encenguin. Gairebé hi som, perquè...
Jo crec que si les encenen tant d'hora, quan arriba els dies de Nadal, l'esperit ja ens ha fugit tot i ja no... ja és una cosa de cada dia.
Sí, sí.
I no hauria de ser una cosa cada dia, hauria de ser una cosa especial per aquells dies, per mi, eh?
Home, ja que tinc el telèfon et preguntaré, intueixo ja la resposta, però això, que hi hagi també torrons, polvorons i neules ja des d'octubre als supermercats, què?
Tampoc.
No,
no, ho sento. Jo m'he fet ja la promesa, jo no compro torrons fins la setmana abans de Nadal. Ho sento, no. És que també si els tinc els menjo, llavors no, tampoc. Llavors seria una cosa, també és el que diem, una cosa rutinària, i no.
Clar.
I a mi m'agrada que sigui una cosa de Nadal, especial.
Doncs mira, 100% d'acord, Rosa. T'agraeixo molt que ens hagis trucat i que ens escoltis a Camalot cada dissabte.
Vinga, Pau, que vagi bé.
A reveure, adéu. Una abraçada. Adéu. Estem rebent més trucades a aquesta hora. Saludo a aquesta hora el Josep. Josep, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Josep, benvingut. Explica'm per què ens truques.
Mira, us truco perquè tinc una queixa contra la policia municipal.
Sí.
T'explico molt ràpidament. Jo tinc 4 fills, 2 amb discapacitat i una discapacitat molt greu. Bueno, em va callar a 3 hores. I resulta que ahir es va recollir amb els ulls.
Et sento, però em costa una miqueta, així que et demanaré que parlis a poc perquè et perdo una mica. Explica'm, Josep.
Sí, digue'm. És que podria ser l'altaveu. Me sents ara?
Sí, exacte. Costa bé el telèfon a la boca. Perfecte.
Bueno, pues resulta que ahir la meva filla va anar a l'escola Espia de Calella, la va recollir con discapacitat, me la deixen allà del Mercadona Bay.
Sí.
La torno, vaig cap a casa. Jo he sigut de Calella, però ara visco a Poble Nou.
Sí.
Bueno, total. I la gran tenia reforç escolar en el Senat, en el carrer Bruguera. La deixo a la que té discapacitat aquí, agafo la més gran, la porto allà i té una hora de reforç escolar. I en això, que dono la volta, no trobo aparcament, i saps que me vaig a la plaça de Catalunya, i aparco en zona de càrrega i descarga,
Sí, resumint, Josep, perquè tothom ho entengui. Ens estàs parlant d'un cas que vas aparcar a plaça Catalunya al cotxe.
De la municipal m'ha multa per estar en zona de càrrega i descarga, m'ha retira i se fixa amb la targeta.
Sí.
I me la retira i me diu que se la ensenyi.
Sí.
Se la ensenyo I li dic jo, li dic, és fotocòpia de l'original perquè està defectuosa ja, un poquito ja gastada. Dic, ah, pues se la tinc que retirar perquè estoy haciendo uso fraudulento de la tarjeta. Dic, uso fraudulento, estic fuera de carga de descarga que ya me has multado. Uh-huh. Digo, si estuviera en la zona de pago, zona azul, etcétera, etcétera, ya digo, sí, porque me quiero ahorrarme el pagar. Digo, tú no me has multado. Dice, no, dice, pues no se ponga así porque... Si lo volvemos a pillar con la fotocopia, digo, te estoy repitiendo que es fotocopia de la original, porque la original te la tengo el coche en la calle, me lo pueden robar, total, me la va a reactivar. Y la queja nueva es que yo voy a demanar o rogar a la policía municipal que me torne aquest document, porque va a donde la meva filla, porta la foto de la meva filla, y vull que me la torni.
D'acord. Doncs fem una cosa, Josep, fem una cosa, com que jo ara haig de saludar de seguida els companys de Coblejan, que faran 100 programes, i t'animo que et segueixis en antena i ens ho escoltis, ens apuntem aquesta crítica a la policia local, tenim el teu contacte, ens agrada molt que ens ho hagis compartit, i esperem que te la tornin realment la fotocòpia de la targeta, malgrat la sanció.
Yo seguramente se va a molestar que sea yo, porque yo le voy a decir, digo, mira, zona de carga y descarga, sí, pero tú vienes aquí 24 horas y hay en esa zona, mañana, tarde, no sé. Uh-huh. Y mi hija, yo la dejo en el parking, son por las mañanas.
Doncs mira, fem una cosa, Josep, ens comprometem a preguntar-ho, preguntarem què ha passat a la policia municipal i et donarem una resposta. I sentint-ho molt, 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 ara t'haig de deixar, però vale, t'agraeixo vale, molt que ens escoltis.
Gràcies per haver-me escoltat I això, jo soc veí de Calella,
ha sigut veí de Calella molts anys. Ho celebro molt. Si sou com el Josep i ens voleu trucar, 766-0333, 766-0333, aquí sou benvinguts els calellencs, els pinedencs i els maresmencs. Una abraçada, Josep.
Vale, maco.
Caral Pedemonte, molt bon dia.
Bon dia.
Jordi Terme, molt bon dia.
Bon dia.
Els dos al capdavant del programa Coblejant, 100 programes que es diu aviat, gairebé 2 anys ininterromputs d'emissió, i n'esteu preparant una de grossa per demà pel programa. A veure, expliqueu-me què esteu preparant per celebrar aquest programa.
Bueno,
número 100.
Per començar, serem els 4 que actualment doncs, fem el programa, no només en Jordi i jo, que ja ens tenim molt vistos, sinó que vindran en Jordi Rubió i l'Eudal, no, Jordi? I bé, hem gravat algunes seccions i algunes coses que seran especials perquè parlarem de nosaltres mateixos, de la nostra història en el món de les sardanes i com hem desenvolupat el programa.
Deixeu-me presumir una mica de tenir un programa com el Coblejant a Ràdio Calella i arreu, perquè m'he apuntat alguns dels pobles per on sona Coblejant a dia d'avui, que és Sant Pol, Corbera, Taradell, Palau-solità, Plegamans, Altafulla, Torredembarra, Cunit, La Llagosta, Cabanes, Montcada i Reixac, Sant Joan de les Abadeses, Ràdio Estafrancs a Barcelona, Navàs, Les Planes, Esplugues, Tiana, Solsona, Palma de Mallorca i uns quants més que no he apuntat. Us ho pensàveu, això, de que realment fent un programa de sardanes arribaríeu a tantes ràdios?
Jo imaginava que algun no picaria, però tantes no. Tantes no.
A mi el que em fa il·lusió és que se senti a Mallorca i també a la Catalunya Nord, que abarquem tant això.
De fet, vam fer molta insistència l'any passat al setembre en que a Mallorca es pogués sentir el Coblejant, tot i que va costar perquè ells la sardana no, i la copla no la tenen gaire arrelada, i on també ens va agradar molt i ens va fer molta il·lusió és a la Catalunya Nord a través de ràdio Arrels, perquè allà tenen molta tradició.
Allà sí que hi ha tradició.
Allà hi ha molts músics que de fet, a la Catalunya hi ha 3 cobles.
Quatre, n'hi ha diverses.
Que baixen moltíssim,
sí.
I allà hi ha, de fet, es ballen sardanes en molts dels actes folclòrics que es fan a la Catalunya Nord.
Jo crec que ja són molts els programes que heu fet, vull dir, 99, esteu a un del 100.
I sense cap setmana, sense no emetre.
Sense fallar, que això setmana. També és important. I us preguntaria també què heu après d'aquest viatge amb el Coblejant, coses amb les que us quedeu i dieu, ostres, això ens ho ha donat el programa?
Bueno, jo no, en Jordi no ho sé perquè ell ja feia ràdio abans, però jo he pres una quantitat de coses des de saber parlar davant d'un micro, de saber muntar un programa després de la postproducció, que això és una cosa que encara n'estic aprenent, però que realment m'ho passa molt bé i és molt divertit, i a tenir aquesta constància de cada setmana fer producció, perquè sembla que no, però muntar un programa cada setmana, doncs les idees a vegades s'acaben i s'ha de doncs, pensar i tal, i això també és un procés d'aprenentatge que aquí a la ràdio he après molt, la veritat.
Jo he après, podríem dir, a treballar en equip, perquè la Carla i jo som molt diferents i ens hem discutit molt, molt. I jo crec que d'això és el del que més he après fent el col·legiant aquests gairebé 2 anys, i espero que en siguin molts més.
Sí, tenim una relació d'amor-odi bastant bèstia.
Això també s'ha, i també fa créixer. Carla Alpe de Monte, que a més a més ets presidenta de l'agrupació sardanista de Calella. Intueixo que segurament per l'edat i la joventut que tens estàs tipa de contestar la famosa pregunta dels joves i les sardanes.
Sí.
No te la faré. El que sí que et preguntaré com a presidenta de l'agrupació sardanista és com veus el sector de la sardana, com t'imagines el futur de la sardana a casa nostra, si li veus futur i estàs tranquil·la o no amb el relleu sardanístic a casa nostra.
A casa nostra, en Catalunya o Calella? Clar, és diferent.
Ah, mira, veus, et poses el barret d'agrupació sardanista de Calella. Si vols, sí. Comença per Calella i segueixes per Catalunya. Perfecte.
Jo crec que la tendència general és que el món de la cobla i musicalment està molt sana aquesta tradició, però en el món del sardanisme és cert que de joves no n'hi han, però bé, la gent... doncs quan té una certa edat s'introdueix en aquest món, i el que m'agradaria a mi com a presidenta de l'entitat és simplement fer una mica de teixit social, de relacionar la nostra entitat amb la resta d'entitats calellenques, d'acostar a les escoles als joves, als diferents joves que formen part d'altres activitats així socials a la ciutat, a la nostra agrupació, perquè així doncs es veu la feina que fem. Som bastant joves els que hi som a l'agrupació, també hi ha gent gran, evidentment, però també hi ha joves, i transmetre una mica la sensació que nosaltres tenim des de dintre a fora és potser la tasca que m'he imposat més clarament.
Un objectiu ambiciós. Si us sembla, per acabar, fotografia de l'estat de la sardana, el futur de la sardana a Catalunya, com el veieu? Si vols, comencem pel Jordi, que ve amb la Caral. Com t'imagines el relleu generacional amb la sardana, la connexió amb la sardana?
Doncs és complicat, perquè jo crec que costa molt i serà molt difícil, i francament, no vull ser negatiu, però ho veig molt cru.
Bueno, jo també ho veig una mica com en Jordi, però bé, jo crec que això passa per una obertura de mires, d'intentar canviar les coses, i que, per exemple, els aplecs no semblin el dia de la marmota, que vagin canviant, que hi hagin activitats noves i que la gent gran deixi pas a les idees del jovent.
No desapareixerà, perquè no desapareixerà, però...
Mentrestant, si voleu escoltar la sardana d'una manera diferent, d'una manera animada, amb aquests ja gairebé 100 programes del Col·lejant, us animem a seguir sintonitzant Ràdio Calella o qualsevol de les ràdios que m'ha esmentat. Demà, edició número 100,
sí,
i tothom connectat.
Deixa'm dir que a les 9 comença el Festa, i a les 10 el Coplejant, i se repeteix el programa el dilluns després de la banqueta.
Perfecte, doncs escolteu demà a les 9 i endollats a Ràdio Calella Televisió. Gràcies, Caral, per venir, i gràcies, Jordi.
Un també. Plaer.
A tu, Pau.
Restaurant Cafeteria Sant Joan, cuina casolana, obert de dilluns a dissabte des de les 8 del matí, amb esmorzars i menú diari. Per dinar, de dilluns a dissabte, i per sopar, dijous, divendres i dissabte. 10 anys treballant amb vocació d'oferir qualitat i professionalitat, mantenint tot l'any un espai ampli i còmode, també per grups d'amics i famílies. Restaurant Cafeteria Sant Joan, carrer Sant Joan 91, Calella. Ens trobareu molt a prop del pàrquing del mercat. Gratuït de 2 a 4 i a partir de les 8.
Gala benéfica a beneficio de la Asociación L'Estel.
Parrita y L'Estel presentan Flamenco por la Integración. Viernes 7 de diciembre en Disco Club Sala Safari, Barcelona. Parrita, Tamara, Duquende, José el Francés, Chonchi Heredia, Remedios Amaya, José Mi Carmona, El Meji, José Mi Manchego, Moncho, Sebas de la Calle, Sabor de Gracia y muchos más en un espectáculo único en Barcelona. Flamenco por la Integración.
Presentado y dirigido por Joaquín Fernández, el prestamista de los Gypsy Kings. Entradas anticipadas, 20 euros y en taquilla, 25. Anticipadas y reservas al 637-346-565. Y en Ticketmaster.es, Halcón Viajes y Carrefour. Entradas limitadas. Flamenco por la integración. Viernes 7 de diciembre en Disco Club Sala Safari, calle Tarragona 141, Barcelona. No te lo puedes perder. Apertura de puertas 9:30 de la noche.
Va, entrem a la recta final de Camalot. S'incorpora a la taula Raquel Benjumea. Molt bon dia, Raquel.
Bon dia.
I explica'm què has preparat aquesta setmana, perquè té molt a veure amb el dia d'avui, 1 de desembre.
Doncs, com tu has dit, 1 de desembre és el Dia Mundial contra el... contra la VIH, una malaltia de transmissió sexual,
sí,
que per desgràcia encara incurable, que destrueix el sistema immunitari.
Avui és el Dia Internacional de la Lluita contra la SIDA, contra la lluita, bueno, a favor de la lluita contra el VIH. És per això que avui hem volgut saber què saben, no?, el jovent, els adolescents, d'aquestes malalties de transmissió sexual. Els dispares tu mateix a la primera pregunta? Va, què l'has preguntat?
Hem començat preguntant què creuen, que creieu que en aquesta generació la VIH, que és una cosa que està molt present?
Diria que sí, que és una malaltia que està molt present, perquè, o sigui, s'informa a l'hospital, a les escoles, hi ha papers informatius, a les farmàcies, s'ha vist sempre que s'hagi d'utilitzar el condó.
Doncs jo crec que aquesta malaltia no està molt present, ja que és un tema tabú en la societat. No es parla molt d'aquesta malaltia i per saber informar-te sobre ella, doncs majoritàriament has de buscar la vida buscant per internet.
També els hem volgut preguntar què en sabeu, què en sabeu d'aquesta malaltia?
Sobre aquesta malaltia sé que és una malaltia que ara mateix, o sigui, no té cura, però es pot estabilitzar, que per una medicació tu pots acabar vivint la teva vida, però l'has d'acabar vivint amb aquesta malaltia, i que el limita molt perquè moltes coses, o sigui, a la vida sexual no pots.
Doncs sé que és una enfermedad que afecta el sistema immunitari i això provoca que tingués més facilitat a posar-te malalt, i doncs sé que avui en dia l'estar la ciència molt avançada, doncs és molt més complicat que una persona amb aquesta enfermedad li pugui traspassar a una altra persona.
I tocant aquesta malaltia, hem també preguntat sobre el sexe i si veuen que els adolescents avui en dia utilitzen precaucions a l'hora de tindre relacions.
A les xerrades que fan sobre el sexe, parla sobretot temes de protecció, per no deixar embarassada la parella, perquè no transmetin una malaltia d'aquestes. Jo crec que les xerrades s'explica tot molt bé, però hi ha molt poques. Jo crec que hi hauria d'haver més xerrades.
A les xerrades de sexe m'han parlat sobre els mètodes de prevenció, sobre l'aparell reproductor tant femení com masculí, sobre la comunicació, que és molt important amb la nostra parella sexual. En tot cas, l'únic inconvenient que veig i el que crec que s'hauria de parlar més és en el cas fora de lo heteronormatiu, és a dir, si no es tracta d'un noi i una noia.
Gràcies, Raquel.
Mi marido me dejó los planos para su próximo trabajo. Necesito un equipo para llevarlo a cabo.
¿Y por qué íbamos a confiar en ti?
Soy la única que puede impedir que os peguen un...
I passem abans d'acabar ben ràpidament pel cinema. Ho fem amb la Mar Gámez. Mar, molt bon dia.
Molt bon dia.
I això que estem sentint és Viudes, una de les estrenes d'aquesta setmana.
Doncs sí, mira, tracta de quatre viudes de criminals que salien per cometre un atracament a mà armada a la ciutat de Chicago, amb el qual saldà els deutes en què els van deixar els seus marits. I aquesta pel·lícula està protagonitzada per quatre grans dones de Hollywood, entre elles la Viola Davis, que aquest any ha guanyat l'Oscar a la millor actriu de repart pel film Fences.
Gran repartiment, més propostes al Grinch. Explica'm què, sona divertit, no?
Es tracta d'una pel·lícula per a tota la família protagonitzada pel Grinch, un ésser amargat que viu dins d'una cova amb el seu gos Max i que tractarà de carregar-se al Nadal utilitzant una disfressa de Pare Noel.
Si tot això no us convenç, tenim Durante la Tormenta.
De 1989.
Més seriosa ja aquesta pel·lícula, eh?
Sí, és un filme de suspens i ciència-ficció protagonitzat per Adriana Ugarte i que tracta de la vida de la Vera, una noia que salvarà a un nen petit de morir atropellat per un camió.
Gràcies, Mar. I acabem programa amb la sintonia de la Marató. No és la d'aquest any, és la d'un any anterior, però és molt semblant a la d'enguany, i us animem doncs també a partir de demà a comprar aquest CD. Aquest CD de la Marató, el preu són 10 euros, amb grans artistes. Fins aviat. Hey.